El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Dos quarts de 12 de la nit, aquí al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada i l'Oriol Domènech. Ara hi afegirem més gent el dia que el Barça ha guanyat el camp del Villarreal 1-2. I amb aquests 3 punts s'acosta encara més a l'Atlètic de Madrid, que ha perdut, acaba de perdre fa només una estona, Sant Mamés, 2-1 contra l'Atlètic Club. Tenim el partit del Barça encara molt recent, la primera part ha estat molt, molt bona, ha tingut pot premi, potser amb l'1-2, la segona part, la intenció de l'equip ha estat diferent, però no sé si passades unes hores, per exemple, Ricard, potser podem donar més valor al partit que avui ha fet el Barça al camp del Villarreal, que és un equip de molt nivell.
Sí, sí, segur, segur. I més, insisteixo, en una jornada tan transcendent. Som en un moment que ara sí que la progressió de l'equip continua creixent o no, queda en un segon pla. El que no hagis fet ara, doncs és difícil que en les últimes 5 jornades aparegui. Per tant, ara és un bon moment per competir, i més tal com està la Lliga, on hi ha tanta igualtat, i per resistir i per ser efectiu. El Barça ha fet, com dius, una primera part excepcional, una mica en la línia de la segona part de la final de Copa o en la línia de la, del partit de la, de sí, o a Noeta, és a dir, la versió més exuberant. I una segona part on, bé, em queda algun dubte sobre la voluntat de la segona part. Des del punt de vista de Koeman no me n'ha quedat cap, però clar, quan sento Sergi Roberto dient que necessitaven possessions més llargues, doncs m'entra algun dubte més. Però tinc la sensació que el Barça a la segona part ha volgut competir. I el que passa és que l'expulsió de Trigueros li dona una oportunitat per no haver de resistir defensivament, sinó per...
Però no t'expenses d'un accident.
Això mateix, no? Per tenir la pilota i per matar el partit a través de la possessió.
Després del partit ja ha semblat... Per la gent que no hagi vist el partit, el Barça la primera part ha fet una exhibició, si acaba 1-4, no passa res, perquè el gol del Villarreal és, si no, l'única de les poques arribades del Villarreal.
Jo crec que tampoc no ens passem,
Home, la que falla de Jong...
El gol del Villarreal és un senyor gol.
1-3.
I el segon gol del Barça és un regal d'ells.
He dit... 1-4. Sí, perquè és que De Jong ha fallat un gol que no hauria de fallar mai més a la seva vida.
Sí.
I Griezmann ha fallat una deixada de De Jong que vaja, deixant un gol al punt de penal...
I Messi n'ha tingut un altre, també, que li ha aturat
a Sergio. 3. Per mi la primera part és de golet. És de ser el partit sentenciat.
Sí, amb una 3 ja...
I el gol del Villarreal és un molt bon gol que arriba perquè és Jordi Alba rellisca, a banda de no estar a l'alçada dels seus companys.
I Mau Torres fa un grandíssim passe a profunditat i Samu Chukwueze...
Sí, el Villarreal és un gran equip, però el Barça per mi ha estat molt superior.
Sí, sí, però bueno...
Res. Jo estava mig mirant el partit perquè havia de seguir també el PSG-Barça.
No, sí, estic d'acord. T'he tallat perquè m'ha semblat exagerat l'1-4. 1-3,
va. 1-3,
pactem 1-3, va.
Tu, Sònia, com
a mi m'agrada quan Koeman és valent i és atrevit, i és quan, per mi, ha fet el clic de la temporada, quan va arribar després d'haver intentat ser pràctic en l'anada de les semifinals de Copa i va veure que allò no funcionava i va dir, doncs ara anirem a arriscar, i així és com s'ha construït la millor fase del Barça de Koeman. I, per tant, no m'agrada quan fan aquest pas enrere per ser pràctics. Bàsicament, perquè això, tu ho has dit, et deixa un accident, i avui, clar, si la segona part hagués estat contra 11, tota la segona part, encara pots dir, bé, és que l'equip igual no va tan sobrat com per permetre els 90 minuts boníssims contra el Villarreal, però és que hi ha hagut mitja hora de joc amb un home menys, i tot i així has decidit que t'exposaries a l'accident. I això ja no t'ha passat, et va passar el mateix a Getafe, i el problema d'això és que en una d'aquestes sí que, vull dir, si tu vas tentant les hores, és evident que t'acabarà passant. I això em preocupa, per exemple, pel dia del Barça Atlético, no? Perquè dius, si el Barça fa bé les coses ara, el dia del Barça Atlético un empat et serveix. I no m'agradaria que aquest fos el missatge que transmetés Koeman als seus jugadors. I aquest Barça, quan ho ha tingut tot perdut, és quan ho ha jugat millor. I per això em deixa un punt preocupada aquesta segona part, i que Koeman cregui que això és el que han de fer. Ara, també és cert que el que deia el Ricard, si l'explicació de Sergi Roberto és una altra, potser és que Koeman no és del tot sincer a la roda de premsa. Un ha vist encara el segon el partit una altra vegada per dir, bé, jo tinc una idea, però tot i així, això no pot ser.
Uri,
jo no tinc cap mena de dubte que el Barça sortirà cap nou contra el Real Madrid a guanyar el partit, sobretot perquè hi ha l'experiència prèvia de l'únic partit que el Barça ha sigut una miqueta conservador, que va ser el Camp Nou contra el Paris Saint-Germain a la Champions. I, per tant, jo crec que aquell escenari no repetirà. I respecte al partit d'avui, jo li dono un valor molt, molt alt. O sigui, és veritat que hi ha hagut dos parts molt diferenciades, però a mi sempre m'agrada parlar també de l'equip rival. I el Villarreal, per mi, és un senyor equip. Amb jugadors de molta qualitat, juguen molt bé futbol des de darrere, a davant tenen jugadors de primer nivell, amb el Samu Chukwueze, amb el Gerard Moreno, que s'ha fet una temporada extraordinària, Paco Alcácer, que és un golejador, i per tant...
Però, Uri, eren un menys, durant 25 minuts...
Sí, però igual que tu a la primera part potser has fet un grandíssim partit, doncs també pot passar que a la segona part...
Amb un mes, jugant a la Lliga els últims 25 minuts. O sigui, tu creus que és el Villarreal que 10 contra 11 et somet?
Jo li dono molt valor al que ha fet el Villarreal a la segona part.
Ah, sí, ja ho entenc. Des de la però clar, eren un menys.
Però és que si després ho admet Koeman, no? És que el mateix Koeman ha admès que han canviat de pla.
Sí, que han estat gestos.
Jo estic d'acord amb el que diu l'Oriol, i també estic d'acord que el Villarreal fa una cosa molt bé amb 10 contra 11, que és ser molt valent. I el Barça, per mi, cau en el parany. És a dir, el Villarreal et ve a buscar home a home sent un menys, et defensa molt lluny de porteria, molt lluny de porteria, i el Barça s'obsessiona en fer el tercer en una acció aïllada, filtrant una passada, atacant curt, en lloc d'intentar atacar llarg. Però, clar, per mi, quan un equip té inferioritat numèrica, no pot ser proactiu en un partit on hi ha igualtat. És impossible. O sigui, com a molt, pot jugar a tenir la pilota per defensar-se, però no per sotmetre al rival. Jo estic bastant convençut, jo estic molt d'acord amb el que ha dit la Sony, bastant convençut que Koeman no ens enganya quan diu això, línies juntes, tirar enrere, Griezmann se'n va a l'esquerra per tapar banda, deixem de pressionar els dos centrals, sinó amb Messi i després amb el salt d'un interior, que ja no és el mateix, i després és veritat que potser Koeman també ho ha dit, i Sergi Roberto, el Barça hauria volgut tenir més la pilota, però ja ho té més difícil, perquè si tu fas aquest passet enrere i el Villarreal continua fent el pas endavant, malgrat 10 contra 11, t'està obligant d'alguna manera a aprofitar els espais, a fer aquestes transicions. Però és el Barça que amb 11 contra 10 no cal que corri, cal que la tingui. I jo crec que aquí hi ha una interpretació que no és bona. I també tinc la sensació que el Barça, com diu l'Oriol, surt a guanyar, però que molts descansos de partit aquesta temporada, després de sortir a guanyar, ha canviat la direcció del partit a partir de la victòria. Jo crec que és una lectura, com et diria...
Lícita.
De realitat pragmàtica. No? Jo crec que Koeman sap que l'equip no és prou consistent, que encara és tendre, i aleshores juga en funció una mica a vegades dels moments. Recordo aquell partit contra la Real Societat al Camp Nou...
Sí.
Primera part bestial.
Molt, molt bona, i la segona...
Getafe l'altre dia, ja no t'ho explico, sí. Que amb el Getafe jugant amb els homes del filial, però el Barça... com diu la Sònia, jo crec que la frase és perfecta, la que diu la Sònia, exposat a un accident, perquè no pateix el Barça, ni avui ni la segona part contra
el Getafe. No li generen oportunitats.
Ara, l'exposició a un accident...
El dia del Cádiz no era una oportunitat, no cal, no? I va ser penal de l'Inglés.
A vegades, si vas a 80 per l'autopista, perquè no tens pressa, t'estalvies un problema per no tenir un ensurt.
Però és que per l'autopista has d'anar com a mínim a 80. O sigui, no pots baixar més la velocitat. Faig aquest símil perquè et relaxes tant que al final, per poc, acabes infringint el codi de circulació. Sumem un altre punt de vista. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal?
Tu com has vist el partit del Barça i sobretot aquest canvi de registre entre la primera i la segona meitat?
Bueno, ha estat molt marcat, la primera de la segona. Crec que... Bé, crec que sí que ha estat una directriu o un pla de partit a la segona esperar una miqueta més, i jo crec que és una cosa que és perillosa des del punt de vista Barça, En futbol tu tens dues maneres de tancar el partit, una és ser actiu a camp contrari, l'altra és matar-lo a la contra, i crec que el Barça això no ho sap fer. És a dir, estic molt d'acord amb el Ricard que, primer de tot, no sap defensar prop de la seva àrea. En aquest sentit, se li poden complicar certes jugades que no tenen complicació, i després que quan té aquest escenari vol atacar molt ràpid, vol arribar molt ràpid, amb la qual cosa arriba una pèrdua molt ràpida i amb tu desplegat. Però sí, Koeman sembla que en aquest tipus d'escenaris li agradi doncs, estar més junt, i en aquí entenc el canvi de Sergi Roberto Pardés i tot el que hem vist a partir de la mitja part.
Ara entrarem amb la versió del Barça amb Sergi Roberto i la versió del Barça amb Des. Jo tampoc estic convençut que el carriler dret et condicioni tant la manera de jugar com perquè el partit canviï de la manera que ha canviat. Però vaja, tu entens? O sigui, nosaltres... Potser ens sap greu, perquè estem acostumats a una determinada manera, però s'entén que els entrenadors busquin abrigar-se i dir, hem fet una molt bona primera part, tenim avantatge, alguna contra caçarem, ajuntem-nos al darrere, que ens generaran poques, i és veritat, poques ocasions de gol en contra. És que el Madrid, contra el Barça, va guanyar amb una última jugada amb un travesser d'Ilaix, i ningú no es va posar les mans al cap. No sé si aquest és un bon consol,
No estan fent l'anàlisi que estem fent avui nosaltres, però aquesta és una qüestió de naturalesa,
però
no?
Però potser és bo fer-lo, eh?
Sí, bé, si més no, és el que ens ha ensenyat a nosaltres.
Àlex, tu l'entens a Koeman com a entrenador?
Sí, jo l'entenc, perquè el que ha de fer un entrenador és fer el que ell creu, i si ell creu en aquell moment doncs, que el Barça necessita tirar-se endarrere i buscar doncs, aquesta segona lectura de partit, doncs és el que ha de fer-ho. Una altra cosa és la impressió que tenim. Jo ja us he dit la meva. Jo crec que a aquest Barça sempre li funciona millor la primera opció, és a dir, la d'intentar matar els partits pujant l'alçada. Però és veritat que quan un equip està físicament tocat, l'opció més... la que acostumen a agafar tots els equips és la segona. Però és que el cas del Barça jo crec que és diferent a la immensa majoria de partit d'equip.
Jo això que diu l'Àlex hi estic d'acord, perquè Koeman també ha fet referència al cansament, al poc temps entre partit i partit. Per tant, que arribi el descans i faci aquest diagnòstic pragmàtic, diem, o de realitat, de dir, hem fet una primera part bestial, aquest ritme no el podem mantenir, aquests continuen anant endavant, no podem quedar exposats, estem cansats. El que no entenc és que quan et quedes 11 contra 10, allò no diguis, espera, partit al congelador, pilota, però que és que a la nevera. O sigui, aquí és on... I ho explica molt bé l'Àlex. Jo crec que el Barça cau en la temptació que li planta el Villarreal, encara que està 10 contra 11, anar endavant.
I buscar algun moment per trobar la contra que sentenciï el partit. Àlex, et volies fixar en el canvi, el descans que ha fet Koeman, que s'ha quedat a la banqueta, o a la graderia, en aquest cas, Serginho Des, ha entrat Sergi Roberto, el partit ha canviat, però canvia tant un jugador des del carril dret al partit? Tu com ho veus?
Volia fixar-me en això perquè dona la sensació que és l'única posició que balla en el cap de Koeman, no?, de l'equip tipus, la Sergi Roberto Des. Jo no crec que canvi només per això, però sí que influeix, és a dir, al Barça a la segona part veiem un equip que, sobretot la línia defensiva, deixa de guanyar metres cada vegada que el rival tira una passada endarrere, sinó que es queda passiu, veiem un Busquets que està molt més a prop de la defensa que no del mig del camp, i veiem dos carrils que en algunes situacions ja fan línia de 5, quan en la primera part no ho havien fet. Jo entenc l'entrada de Sergi Roberto perquè a priori és un jugador que t'ha de donar més control en pilota i t'ha de donar més control posicional, i és el que busca Koeman. En canvi, Dest és un tipus de jugador molt més elèctric, que t'amenaça la profunditat, que et dona més regat, que intervé menys, perquè tot i així, tot i que el Barça ha tingut molta més pilota a la primera part, ha intervingut menys Dest que Sergi Roberto, però em sembla molt, molt important que amb aquesta manera de jugar del Barça, quan tu no tens perfils a dalt que t'amenacin a l'espai, i avui no els tenia, que els dos carrilers han de ser jugadors que t'ataquin molt bé l'espai. En aquest sentit, jo crec que Dest ha fet més d'extrem que de lateral la primera part, i això ho ha agraït al Barça. No només es pot explicar per aquí, evidentment, perquè Sergi Roberto és molt bon futbolista i et dona coses que també són importants, però crec que el Barça per aquí ha començat a tenir una mica de problemes.
I en aquest dilema Dest, Sergi Roberto, que potser té com algun dels únics dubtes a l'alineació de gala, a tu quin et sembla més adient? Per exemple, per jugar contra l'Atlètic de Madrid, que sembla que serà el partit que decidirà molt per la Lliga.
Jo optaria per Dest. Si l'equip tipus ha de ser el mateix, és a dir, parlem de Messi, Griezmann, Nadal, a mi em sembla molt important que els dos de fora, perquè ens entenguem, siguin jugadors molt més extrems que laterals, que siguin jugadors que t'amenacin constantment i que d'alguna manera a la defensa rival o al rival li recordin a cada jugada que poden anar a l'espai.
Ricard.
Jo m'hi apunto. Sí, sí.
Sergi i Roberto guanyant espai al mig del camp perquè Pedri no pot mantenir el nivell que havia tingut en altres trams de temporada.
A les rotacions ja, per mi, Sergi i Roberto al mig camp, crec que... quants partits són? 7? Que ja m'he perdut. Sí. Són 7, no? A 7 partits...
Al no... Barça li queden 7 partits o 6?
6.
Ah, 6 ja? És que vaig perdent, vaig perdent.
O sigui, a la resta, hi ha 5 partits i el Barça 6.
D'acord, a 6 partits jo crec que el triangle del mig camp s'ha de refrescar en algun moment. És un triangle que ve de molt lluny, no és com els laterals llargs que han arribat a l'últim tram de temporada. És una temporada on el relat futbolístic ha estat tan divers, amb tants revolts, i Koeman ha conduït, diríem, a diferents marxes, que l'aparició al 2021 d'aquest triangle necessita una mica d'aire fresc, i jo crec que el Barça té l'opció Sergi Roberto que no tenia fins ara. Per mi és una rotació gairebé, diria, més important que la de Serginho Dest a la banda, perquè com diu l'Àlex, Sergi Roberto no té, és un jugador que hi arriba, no un jugador que hi és. Aleshores, en línia de 4 jo no tinc dubtes, em queda un Sergi Roberto, però amb 3 centrals, Serginho Dest, i crec que Sergi Roberto és un jugador importantíssim per entrar al mig camp sense que l'equip ho noti.
Marta Carreras, bona nit.
Bona nit.
El Barça juga el dijous, no sé si Koeman pot donar algun dia de festa aquesta setmana.
Demà hi ha festa.
Demà
no entrenen, tornen els entrenaments el dimarts.
I dimarts i dimecres entrenament, dijous sessió d'activació, dijous partit, i després suposo que ja enganxaran entrenaments fins al diumenge, que viatjaran a València.
Aquest és el planning que hi ha ara mateix.
I les targetes com les tenim?
Doncs tenim a 4 apercebuts, els històrics, ja podríem dir, perquè porten uns quants partits ja, De Jong i Messi, més els que s'hi han afegit, Griezmann i Mingueza, els 4 titularíssims.